Benvinguts al butlletí intersetmanal de Ràdio Falset. Us parla Manel Sales Martón. La nova distribució dels helicòpters del SEM, degut a l'avaria d'un dels quatre aparells de què es disposa, ha provocat les queixes del territori. Aquest dissabte, alcaldes i consells comarcals del Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta van emetre un posicionament en què lamentaven el tancament de les bases de Tremp i Móra d'Ebre i la concentració del servei a Lleida. El comunicat denunciava que aquesta decisió suposa un greuge per a les nostres comarques i els territoris veïns, especialment per la dispersió geogràfica, la distància als hospitals de referència i la manca d'alternatives ràpides de transport sanitari en casos d'urgència vital. Així mateix, el text també posava de relleu que la presència d'una base operativa a Móra ha estat històricament clau per garantir una resposta ràpida i efectiva a emergències mèdiques en aquesta àrea. Davant d'aquesta situació, el diumenge es va convocar una concentració a l'heliport de Móra d'Ebre, on es va llegir el comunicat i es va reclamar que aquest servei torni a operar el més aviat possible. El president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, mostrava la seva satisfacció davant la bona resposta tant de les administracions públiques com de les entitats de la societat civil del territori.
És una convocatòria que s'ha fet amb molt poques hores d'antelació i que ha obtingut una molt bona resposta, tant pel que fa a representació de càrrecs electes i institucions com per part de les entitats i associacions de societat civil. Ens consta que a nivell de Priorat, doncs, entitats com Priorat han ajudat a fer difusió i avui són aquí presents també, i a nivell de tota l'àrea de Terres de l'Ebre, doncs des d'organitzacions sindicals a també entitats activistes en defensa del territori. Podem estar molt contents també d'aquesta mostra de pes i de força en territoris on normalment se'ns té poc en compte pel poc pes demogràfic que tenim.
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i alcalde de Flix, Francesc Barbero, destacava que el territori és molt sensible davant la pèrdua de serveis essencials per a la població.
Crec que la gent és molt conscient que sempre que hi ha una reversió d'un servei, costa a vegades molt, a vegades massa i a vegades no s'aconsegueix tornar-la a recuperar. Davant uns fets consumats, perquè si s'hagués anunciat amb temps, amb forma, ha donat explicacions que encara estem esperant a dia d'avui d'aquest moviment de l'helicòpter cap a Lleida en lloc de tindre la base d'operacions aquí a Móra, doncs segurament potser estaríem en una altra disjuntiva, la gent no estaria tan espantada i la classe política no haguéssim fet el pas que hem fet avui d'urgència en un diumenge d'un dia per l'altre, de convocar tothom, d'assistir molt massivament. Estic molt content de la resposta d'alcaldes, alcaldesses i consells que s'ha donat avui aquí, i per tant la sensació és que només aconseguim parar retallades quan ens mobilitzem.
Així mateix, Barbero denunciava que no pot ser que ni les administracions ni tampoc els centres de salut no sabessin que no hi havia helicòpter a la base de Móra d'Ebre.
Penso que no és de rebut que alcaldes i alcaldesses, o anant més enllà, fins i tot personal sanitari, els directors, directores dels CAPs de Terres de l'Ebre, no tinguessin idea, doncs, de que quan estaven mobilitzant un servei aquests últims dies, doncs, lo tenien més lluny i no era l'helicòpter de Móra, sinó que era l'helicòpter de Lleida.
Malgrat tot, després de les mobilitzacions, aquest diumenge a la tarda, el Servei d'Emergències Mèdiques va anunciar que els quatre helicòpters ja tornen a estar operatius. La directora del SEM, Anna Fonkerni, explicava en declaracions a la premsa que sempre s'ha previst que siguin quatre els helicòpters que cobreixin totes les àrees del país.
No hi ha cap voluntat de reorganitzar els helicòpters de forma estable a Catalunya. Per tant, SEM vol tenir quatre helicòpters operatius a tot Catalunya i busca solucions en aquest sentit.
La Fira del Vi de Falset es comença a posar en marxa amb l'obertura de les inscripcions per als cellers participants. El certamen, que se celebrarà del 2 al 4 de maig, celebra enguany el seu 30è aniversari i s'ha convertit en un referent per al sector vitivinícola de la comarca i per als amants del vi. Així, i de la mateixa manera que en els darrers anys, la Fira aposta per la fórmula que va iniciar-se just després de la pandèmia de la Covid, és a dir, dues fires en una. D'una banda, la fira presencial el primer cap de setmana de maig i d'una altra, un programa de tastos als cellers al llarg de tot el mes. Paral·lelament, la Fira del Vi treballa en diversos actes de celebració del seu 30è aniversari, relacionats amb la proclamació de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia. La Fira també seguirà treballant en alguns dels objectius dels darrers anys, com ara potenciar la venda directa de vi per part dels cellers a peu d'estat. És per això que el certamen tornarà a comptar amb un punt de recollida de vins per als visitants, de manera que la compra sigui més fàcil i còmoda, i que els compradors no hagin de carregar els vins fins als seus vehicles particulars. Finalment, i com cada any, la Fira del Vi també s'escamparà pels diversos pobles de la comarca. Així, a banda dels actes a Falset, hi ha previstos tastos a Bellmunt, Porrera, Gratallops, Torroja, El Molar, La Morera, entre d'altres. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset ha presentat el calendari d'activitats previstes per aquest mes de febrer. A banda de lectures i presentacions de llibres, aquest mes també hi ha espai per a l'òpera i clourà amb la celebració del Carnaval. Però sense anar més lluny, les activitats comencen aquest dijous amb una nova trobada del Club de Lectura, que aquest mes ha llegit La bibliotecària del front, de Berta Jardí. La novel·la narra la història d'Aurora Díaz Plaja, una jove auxiliar de la Biblioteca Popular de Canet de Mar que viatja per primera vegada al front en el Bibliobús, una biblioteca ambulant creada per portar llibres als combatents de l'exèrcit de l'est de la República i als ferits que recuperaven en els hospitals de la rereguarda. Amb els anys, Díaz Plaja esdevindrà una pionera i referent del foment i la divulgació de la literatura infantil del nostre país. Per la seva banda, el Club de Lectura en Francès es trobarà el dia 22 per conversar al voltant de Com un roman, de Daniel Pennac. Es tracta d'un assaig publicat l'any 1992 que és un himne a la lectura i que convida a reflexionar sobre la manera educativa d'abordar-la. A la vegada, és una crítica de les tècniques, requisits i recomanacions del sistema educatiu. Però l'agenda de la biblioteca és plena i aquest divendres tindrà lloc la presentació del conte d'Ingrid Giné, La motxilla vermella de la Judit, que tracta sobre l'assetjament escolar. Així mateix, el dia 14 hi haurà una nova sessió de l'Hora del Conte, mentre que el dia 18 la Fundació Òpera Catalunya oferirà una xerrada sobre Nabucco, de Giuseppe Verdi. Com ja hem dit, el mes acabarà amb un taller de carnaval previst per al dia 28. I en els esports, derrota del Falset Esportiu, que aquest cap de setmana va perdre per 3-0 al camp de l'Espanya a la Canonja. Tot i aconseguir aguantar l'empat a 0 a la primera meitat, al segon temps els falsetans es van veure clarament superats per l'equip del Tarragonès. Així doncs, el Falset seguirà a la part baixa de la classificació. Els prioratins són 13ens amb 16 punts. El proper dissabte, a 6:15, el Falset disputarà un partit complicat a casa contra el líder, el Salou. En canvi, victòria importantíssima per al Porrera, que va superar el Montbrió per 1-2. Els porrerans van avançar-se al minut 62 gràcies a un gol de Youssef El Yayaoui, mentre que al 65, Lukman Dembélé feia el segon. Al 78, el Montbrió es cursava distàncies, si bé no en tindria prou per evitar la victòria d'un Porrera que suma 3 punts i abandona l'últim lloc de la classificació. Ara, els porrerans són 11ens amb 13. En la jornada del proper cap de setmana, l'equip prioratí s'enfrontarà a casa contra el Salou. El partit es disputarà dissabte a 4:00. En futbol sala, el Priorat Nord va golejar a la Pobla de Montornès per 11-5. Pels prioratins van marcar Pau Bartolomé, que va fer 5 gols, Sergi Castillo, Adrià Oliveres, Boris Montlleó, Pau Anguera i Arnau Rofes. Així, els de Cornudella segueixen al capdamunt de la classificació, on encara són més líders gràcies a les ensopegades dels seus principals perseguidors. Actualment tenen 36 punts, 10 més que el segon i el tercer classificats, el Reus i el Catllà. En la propera jornada, l'equip del nord de la comarca rebrà l'Huracans Transpaís dissabte a 7:00 al pavelló poliesportiu de Cornudella. A segona catalana, el Capçanes va perdre a la pista del líder, el Botarell, per un ajustat 3-2. Malgrat que els capçanencs van anar sempre per darrere en el marcador, els gols de Joan Abante i Arnau Sedó van mantenir l'atenció fins al final del partit. Per la seva banda, el partit del Marroig es va suspendre a causa de la pluja, mentre que els Guiamets descansava aquesta setmana. Així, a dia d'avui, el Marroig és l'equip prioratí més ben classificat. És 6è amb 19 punts, el Capçanes és 10è amb 12 i els Guiamets 11è amb 9. En la propera jornada, els tres equips juguen a casa. Dissabte a 6:00, el Capçanes rebrà el Riudecanyes B, mentre que diumenge a 12:00, els Guiamets s'enfrontarà al Reus B i el Marroig al Riudecols. Finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord va perdre per 1-3 davant del líder, el Montblanc. Les noies es van veure clarament superades per les de la Conca de Barberà i només un gol de Júlia Quero va aconseguir maquillar una mica el marcador. Així, les del nord de la comarca són ara sisenes amb 10 punts. El proper diumenge, les cornudellenques jugaran a partir de les 7 a la pista de l'Amposta. A primera divisió, el Capçanes, que aquesta setmana no va jugar, rebrà també a l'Amposta. En el seu cas, el partit tindrà lloc dissabte a les 4 al pavelló municipal de Falset. I fins aquí el butlletí intersetmanal. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi molt bé.